Continguts en xarxa.
El CADASIL és una malaltia hereditària dels vasos sanguinis que es produeix quan l'engruiximent de les parets dels vasos bloqueja el flux de sang al cervell. Es tracta d'una malaltia minoritària sense tractament actual. Una nova recerca, amb participació de la Universitat de Lleida, permetrà canviar l'abordatge clínic dels pacients amb demència causada per aquesta malaltia rara. La recerca s'ha publicat recentment a la revista Acta Neuropathologica Communications, en la que, a banda de la UDL, hi participen universitats d'Anglaterra, Suècia, el Japó, Alemanya i Finlàndia. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el professor de la Universitat de Lleida i responsable del grup de recerca Més PEC Proteòmics de l'IRB Lleida, Xavier Gallar Palau. Benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
Quina és la conclusió principal d'aquest estudi?
Aquest estudi és rellevant, no? És important perquè detecta una sèrie de proteïnes que tenen a veure amb el sistema inflamatori, en aquest cas a dins del cervell, que es diuen complements, i aquestes proteïnes hem vist que amb aquest estudi és el primer cop que veiem directament que s'activen i quines són el cervell dels pacients que tenen aquesta malaltia genètica, com molt bé deies. Això tindrà una repercussió directa sobre el maneig clínic que es pot aportar amb aquests pacients avui en dia, ja perquè hi ha una sèrie de tractaments. Fins ara només se'ls podia administrar d'alguna manera quan estaven amb sintomatologia de demència, només se'ls podia administrar aspirina, perquè es veia que era l'únic tractament possible que a nivell, diguem, clínic permetia d'alguna manera abordar. Però aquesta recerca nostra que hem fet demostra que l'aspirina és el tractament menys efectiu dels antiinflamatoris no esteroïdals que se'ls pot administrar. Hi ha molts altres compostos que demostren una activació, una funció, diguem, molt més àmplia sobre la cascada de complements que s'activen amb aquesta malaltia. I, per tant, la repercussió més important és una repercussió directa sobre el maneig clínic d'aquests pacients, que no oblidem que és una malaltia, és catalana com a malaltia rara, perquè la seva prevalència no és molt gran.
Perfecte. De fet, et volia preguntar, explica'm què és el CADASIL, no? És a dir, és una enfermedad, diguem, de demència, no? Que provoca demència en les persones. I a quanta gent afecta a Espanya i al món, no? Aquelles proporcions que es fan habitualment de malalties rares perquè entenguem quina és la seva dimensió.
Bé, la veritat és que ho has explicat fantàsticament bé. Vull dir, el CADASIL, a veure, la demència associada a l'envelliment, normalment la seva causa és idiopàtica, és a dir, la seva causa és una causa desconeguda. Sí que és veritat que la malaltia d'Alzheimer i malaltia vascular, perquè les persones grans que pateixen demència tenen una combinació, normalment, sobretot si tenen més de 80 anys, dels dos tipus de neuropatologia, és a dir, proteïnes típiques que s'agreguen al cervell, com seria l'amiloide i la tau, que són dianes de l'Alzheimer, farmacològiques, i hem vist fa poc que ha sortit nous tractaments bastant prometedors per aquest tipus de neuropatologia. Però també, diguem, hi ha una part vascular, normalment, no? Perquè el cervell és un òrgan molt complex, sobretot el sistema vascular. En condicions de repòs, entre un 20 i un 30% de l'oxigen que el cos té disponible i que respirem el consumeix el cervell. I, malauradament, avui en dia no el podem deixar gaire en condicions de repòs, sinó que el cervell està sempre bastant forçat, degut a l'estrès i a altres condicions. Per tant, el cervell i el que és la circulació vascular al cervell és molt important que funcioni. No? El CADASIL, el que seria, és una malaltia genètica que es coneix del gen NOTCH3, i aquest gen el que fa és el que has dit tu molt bé, no? Un engruiximent de les parets vasculars i causa microinfarts i causa tot el que seria patologia vascular que en l'envelliment s'associa a l'aparició de demència. És una malaltia rara perquè l'afectació i la prevalença a Espanya i al món sencer hauria de ser o és inferior al ser així al 5% descrita. Però sí que és veritat que el que anava a dir de l'Alzheimer, si és Alzheimer familiar, és a dir, si és una mutació del gen APOE4 i les diferents, el gen de la presenidina i altres gens que s'han descrit, no, que causen Alzheimer familiar, la seva prevalència d'aquestes malalties també seria molt baixa. La majoria de casos de demència diguem, estan no descrits, la causa. I llavors sí que aquestes malalties o aquestes causes familiars que causen demència sí que ens permeten a nivell de recerca entendre millor d'alguna manera com l'altre tipus de malaltia idiopàtica afecta els pacients, no? Perquè ens permet estudiar abans que ens hi passen aquestes persones que desenvolupen demència degut a una causa genètica coneguda.
Mm-hmm. Quan és un tipus de malaltia que és genètica, això és fa que sigui més fàcil de detectar o no té per què, diríem, no aquest fet ho fa que sigui més fàcil de detectar-se?
Més fàcil de detectar sí que ho seria. Més fàcil de detectar sí, perquè quan es veu que les persones doncs, tenen aquesta mutació o una mutació específica d'un gen que relaciona amb l'aparició de la demència, aquestes persones se sap i, a més, per l'etiologia clínica que això causa en altres persones que ja ho han patit, diguem, se sap més o menys com evolucionarà. Per tant, més fàcil de detectar sí que ho seria. El que passa és que a nivell de tractaments, encara, malauradament, la majoria de patologies que causen demència associada a l'envelliment, els tractaments són molt escassos, no és el que deia. Hi ha el cadacil, en aquest cas, sí que s'ha vist que hi haurà noves opcions de tractaments ja disponibles, no? Que serien els antiinflamatoris aquests no esteroïdals, que permetrien d'alguna manera que aquestes persones no rebin un tractament abans i rebin un tractament millor, perquè hem vist que és clau baixar el nivell d'inflamació per millorar, sobretot, per millorar el progrés de la malaltia.
Mm-hmm. Per tant, com acostuma a passar, és a dir, quan hi ha un estudi d'aquest que arriba a una conclusió, es publica en una revista científica, quan es podria començar a aplicar de manera clínica aquests resultats? Encara estem lluny d'això o no?
No, la veritat és que aquests resultats també és una de les coses importants, no tindran una aplicació ràpida, perquè ha estat aquest estudi l'ha dirigit el professor i neuropatòleg de la Universitat de Newcastle, Raj Kalaria, i ell és una de les autoritats a nivell mundial de la patologia cerebrovascular de la demència, i per tant a la pròxima reunió que es fa a nivell mundial es decidirà canviar la guia clínica per afavorir que hi hagi aquests nous tractaments d'aquests fàrmacs que ja estan al mercat per tractar aquesta patologia concreta del cadacil. Per tant, en benefici dels pacients, en més d'un any, això sí que arribarà.
Perfecte, doncs molt bona notícia. Ara ho mencionaves, no?, que aquesta recerca s'ha liderat des de Newcastle, des d'Anglaterra. Quina ha sigut la part que ha dut a terme d'aquesta investigació que heu fet des de Lleida, des de la Universitat de Lleida?
Sí, nosaltres som un grup nou que ens vam incorporar, jo em vaig incorporar com a investigador Miguel Servet, finançat per l'Institut de Salut Carlos III a la Universitat de Lleida i a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida l'any passat, al gener del 2022. I som un grup de proteòmica clínica. Nosaltres ens dediquem a estudiar a gran escala el comportament, diguem, el perfil bioquímic de les proteïnes, i com aquestes es modifiquen tant en qüestió de nivell o, per exemple, l'activació aquesta. Nosaltres el que hem fet és la part de proteòmica de l'estudi. L'estudi té també histologia i té altres tècniques, però la part de proteòmica l'hem fet tota nosaltres. Per això jo soc l'autor principal de l'estudi i des de Newcastle és l'autor sènior i el que ha dirigit l'estudi.
Perfecte. Ja per acabar, m'imagino que, no sé si et dona a nivell d'investigació una satisfacció especial poder arribar a trobar tractaments de malalties minoritàries, no? Perquè, perquè n'hi ha tantes, i com que n'hi ha tantes i són minoritàries, moltes estan oblidades, no? És a dir, poder agafar-ne una i trobar-hi una, diguem-ne, entre cometes, una solució, suposo que com a investigador dona una satisfacció especial.
Exactament. Per això és el que volia destacar, no?, al principi d'aquesta entrevista, és de que el cadacil és una malaltia que es considera rara, és a dir, que perquè afecta poques persones, per això les malalties rares, com ja tots sabem i com tu molt bé has dit, pues estan una mica oblidades, no? Hi ha pocs projectes que les financin, etcètera, no? I poder trobar... No seria una solució, el que hem trobat malauradament no és una solució, això sí que ho vull deixar clar, sinó que és un tractament. És un tractament que millorarà i farà que aquestes persones presentin demència i el seu decaïment cognitiu s'allargui durant uns certs anys o un cert temps. Això encara està per veure, perquè aquests tractaments, sí que he dit que els fàrmacs estan disponibles al mercat, però els fàrmacs a nivell clínic també, com responen, s'anirà provant ara amb aquesta malaltia. No? Aquí hem de pensar que estem al punt de partida de la troballa de que aquests fàrmacs seran útils perquè mantés el mecanisme molecular. Però ara el comportament i a cada persona, això és una cosa que s'haurà d'anar comprovant en els propers 2 anys, a partir de quan estiguin aquests tractaments viables. També vull destacar el que deia, no? Que no és una solució, bueno, és una solució parcial, malauradament, no? La demència encara és un problema molt gran i, evidentment, com la societat envelleix més, doncs les persones estem més exposades a patir demència. I, per tant, és un camp que entre tots jo crec que hem de treballar molt i nosaltres, la majoria de recerca que fem, la fem al camp de la demència i l'envelliment.
Perfecte.
Però les malalties rares sí que és important també i sí que em dona una satisfacció especial.
Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Gallart, professor de la Universitat de Lleida i responsable del grup de recerca MESPEC Proteòmics de l'IRB Lleida. Moltes gràcies per atendre'ns i felicitats per la investigació.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Continguts en xarxa.